Els divendres ens ocupem de l'actualitat esportiva, principalment futbolística. Ens agrada compartir una estona amb companys de tertúlia, com el Jesús Galindo. Molt bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Planas, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Avui serà un tet-a-tet, o sigui que... podreu disposar de més temps.
Tindrem temps de debatir.
I tant. D'entrada, ja sabeu que ahir hi va haver la roda de premsa, la primera roda de premsa del Xingurri Valverde, una roda de premsa, podríem dir que molt lineal, no sé si els periodistes s'ho passaran massa bé o si donarà massa xitxa al Valverde, que va ser com molt prudent, molt raonable, no?, en totes les seves argumentacions, que tampoc no va sorprendre massa amb el que va dir.
És ell.
És
ell.
És així, és molt lineal.
Ell era així com a jugador, ha sigut així com a entrenador des que comença a entrenar a Villarreal, a l'Atlètic de Bilbao, tot això, sempre ha sigut una persona molt discreta, molt... No li agraden les grans estridències, no li agrada massa el protagonisme, i el Camp Barça en tindrà, a veure com porta la pressió, però és una persona molt raonable, que es pensa molt el que diu, que no busca l'enfrontament, ni crec que l'arribi a buscar amb ningú, vull dir, molt correcte. Molt correcte, a veure, és una mica, comparant i salvant les distàncies així, el Zidane. El Zidane, durant la temporada, no podem haver sentit de boca seva ni una declaració en contra de ningú. Ni del Barça, ni en els moments de derbi, ni quan es barallen els jugadors, ni res. Vull dir, són gent discreta, que són professionals, que els agrada el seu treball, els agrada fer la feina i no els agrada el xou.
És un canvi totalment diferent pels periodistes a tratar amb el Xingurri, a tratar amb el Lucho. I són... tu deies, s'avorriran. No és que s'hagin d'avorrir, simplement no haurà aquesta tensió que havia últimament a les rodes de premsa. Per tant, vull dir, potser sí que s'avorreixen perquè no tindran molta cosa.
S'avorriran en el sentit que no hi haurà allò...
Que no donarà titulars.
Notícies,
no
dirà, exacte.
Sí. No donarà titulars.
Ell mateix en si no donarà titulars.
No,
però jo crec que és l'elecció que tenia que fer el Barcelona amb aquest entrenador, perquè si analitzes tots els entrenadors que hi ha a Europa que puguin vindre a Barcelona, eren dràsticament oposats a el que el Barcelona pretén, que és una continuació de la idea Barça, una continuació del joc, amb unes variacions que segur que el Valverde aportarà, però que tot es definirà depenent dels fitxatges que es fagin i dels descartes que es fagin. Vull dir, aquí hi ha... Jo el que tinc il·lusió és en el sentit de que és una persona que creu molt amb la cantera, perquè ha tingut que treballar molt amb la cantera, tant amb els equips que...
I creu
amb la cantera.
I creu, no...
I per tant, vull dir, no m'estranyaria que tinguéssim alguna sorpresa, que esperem, per exemple, uns fitxatges d'uns postos determinats, diguis, per exemple, lateral dret, i no en vingui cap, i pugi el Palencia cap amunt, i entre el Palencia i l'Àlex Vidal es quedi la... Perquè, esclar, anar a pagar 70, 60, 50 milions per al Bellerín, trobo que és una salvatjada brutal, és una salvatjada brutal en aquests moments, perquè no és un puesto vital. Per mi aquests centis que porteixen el Coutinho, per exemple, al mig del camp i que se'n gasti en 80, ho trobaria, entre cometes, raonable. Però per un lateral que és un bon lateral, però tenim jugadors de la cantera aquí, i els hi deixaria puesto.
Ara, el repte és gros, però gros, perquè, o sigui, ja és l'encara més difícil.
Sí.
Encara més difícil. Ja va venir Guardiola, que va ser, dius, la bomba. Després arriba Luis Enrique i encara ho fa més bé. Imagina't ara la responsabilitat que suposa...
El problema és que el Guardiola ho va fer molt bé. També es va trobar amb uns jugadors a la seva plenitud.
Clar.
Es va trobar amb tota la crem de la crem, en plenitud. Després va vindre el Tata Martino. Bueno, va vindre el Tito Vilanova. Desgraciadament no va poder continuar la seva labor, però va vindre el Tata Martino, que el Tata Martino ho va fer...
No el van deixar.
Exacte. Va fer...
Ho he defensat jo sempre.
Exacte. Va fer una sèrie de canvis a l'estil Luis Enrique, que no el van deixar, que era menys possessió però més atac.
No hi havia confiança, segurament.
I després, que hem de tindre en compte que el Tata Martino, per dos gols, no, per un gol, mal anul·lat, no es va proclamar campió de Lliga. Eh? I a la Champions també va tindre mala sort. Però si no, no parlaríem així. Però sobretot el que impliquen aquests canvis d'entrenador és de que ara es troben amb uns jugadors que no és la crem de la crem, que són molt bons, a excepció del Messi, però tens un Busquets, tens un Iniesta, però has de saber combinar l'essència del Barça amb altres filosofies de joc per sorprendre els equips contraris. I això es basa en dues circumstàncies: el plantejament dels partits, saber variar els plantejaments dels partits segons vagi el partit, i després els fitxatges que tinguis, que hi creguis, i que els faci jugar en el seu puesto i que siguin bons fitxatges. Això és el que espero jo que aquest estiu passi.
Jo el que veig és una diferència molt notable. Vull dir, com apuntava el Josep Maria, el Guardiola es troba un equip amb gent jove en plenitud, i així el Luis Enrique, fem el salt de Vilanova i Tata Martino, el Luis Enrique dona una continuïtat a això perquè encara té els jugadors així, però els té ja alguns amb un declive que ja comencen a baixar. I el Valverde ara, el repte és diferent, el repte ja no és mantindre allò, sinó que ho té que començar a transformar. Jo crec que té un repte una mica diferent als altres. Vull dir, ja no és només el repte de superar amb títols i així, sinó el repte de que ell entra, jo crec que el Barça entra ara en una etapa de transició, que això el Guardiola, quan va començar, no sé si ho recordeu, ho va apuntar molt bé, li va sortir rodó, però ho va apuntar. Va dir, aquest any no em demaneu res, perquè estem en una transició, estem canviant. Diu, després ja veurem. I mira, li va sortir bé la primera.
Sí, sí, sí.
Pues el Valverde està una mica en aquest impàs, no? de dir, a veure, hi ha uns jugadors que s'estan acabant, un Iniesta, un Busquets que ja no és el que era, el Messi mateix, que per molt que sigui molt bo i així, no és el que era, però ell mateix s'està reconvertint.
Aquí està la gràcia.
S'està reconvertint molt encertadament. Sí. El Luis Suárez, que evidentment ja és un veterà, bastant veterà, que començarà també el seu declive aviat.
Home, té 30 anys menys. Només, eh?
No, bueno, és... però que no són jugadors que estiguin allò amb efervescència, amb dejons, sinó que et pots trobar amb aquests problemes.
Bueno, però poden donar un altre rendiment diferent. Que
un
també...
altre rendiment, exacte, però que és això, entres en una etapa de transició, que tens que transformar uns jugadors per intentar-los treure el màxim, que ja no els hi pots treure el mateix que els hi treia
Guardiola. No, impossible.
És que no pots, sinó que els hi has de treure, però amb les seves condicions actuals, els seus condicionants actuals, i has d'anar introduint les peces que facin aquest relleu. Jo crec que té un repte molt maco i molt bo. I ja no parlo de títols, ni de superar amb títols, ni res, sinó parlo de joc, de transformació.
Jo crec que el primer repte, gran repte del Valverde, en dues temporades, és canviar la ubicació del Messi. El Messi...
Això s'està canviant, això ho estem veient.
Però s'està canviant, i jo fa temps que ho vaig dient, el Messi serà un Xavi. El Messi, amb el temps, serà un Xavi. Una mica més adelantat que el Xavi, però serà un Xavi.
Més que no acabi la porteria.
No. És veritat.
A mesura que et vagi fent gran i que vagi...
No, és que ell té una concepció del joc i una visió del joc que al mig del camp és necessari. I llavors això el reconvertirà perquè deixi un forat a la dreta i pugui pujar un altre extrem.
Deixeu-me que us pregunti, i jo, sabent que sou homes de futbol, segur que veureu la final de demà.
Sí, jo sí. Jo, a més, la penso disfrutar.
Què vols dir, que la penses disfrutar?
Sí, la penso disfrutar perquè crec que és un gran partit amb dues concepcions de joc completament diferents. I, per tant, jo crec que es veurà un partit molt obert, molt obert. No crec que hi hagi un catenaccio per part de la Juve, ni un joc a l'obèstia del Madrid, però que sí que es veurà un gran partit, un gran partit. Jo el penso disfrutar, mal en sàpiga de que no la jugui el Barcelona, però precisament perquè no la jugui el Barcelona no tindré aquest estrès de victòria, indudablement com a culer vull que guanyi la Juve, però a part d'això...
T'apuntes a veure un bon espectacle.
Vull veure un gran espectacle d'aquesta final, sí.
Sí. Jo també, jo estic una mica amb la seva línia, vull dir que és un partidàs, independentment dels colors, dels sentiments i així,
sí.
Com a partit és un partidàs per disfrutar i per disfrutar més en el nostre cas, i guanya la Juve,
sí.
Vull dir, encara disfrutarem més,
Però,
passi el que passi, em sabria, sembla que sentirem
a
coets.
A mi, sí. A mi em sabria molt de greu que aquesta final es convertís en una final lletja. Sabria molt de greu, perquè vull dir, es mereix
el gol de Mijatovic que en fora de joc, no?
No, més que tot pel tipus de joc,
Amsterdam.
Perquè no veus aquest, o sigui, m'agradaria veure una final a l'estil Barcelona-Manchester United de Wembley, per exemple. M'agradaria un partit així.
Jo crec que es veurà un bon partit, independentment després de com es resolgui, perquè es pot resoldre amb el gol en fora de joc, es pot resoldre amb el penal... o el penal injust amb la piscina del Cristiano Ronaldo, vull dir, es pot resoldre en moltes
formes.
O que
el Cristiano Ronaldo fes un penalti i que el tirés fora, per exemple.
Sí.
També sí que esteu pintant escenaris.
Sí, no, és que...
pot passar qualsevol cosa.
Poden passar, són escenaris que és previsible que passi això.
Pot passar qualsevol cosa.
Sí.
Per cert, diumenge a Montilivi serà una festa.
Ha de ser una festa.
Ha de ser una festa.
Ha de ser-ho.
Amb un puntet només, sí. Tant el Saragossa com
exacte.
El Girona.
Exacte, el tema està en que el Saragossa amb un punt es salva.
Sí.
I el Girona amb un punt puja primera. Per tant, s'està parlant ja de Biscotto amb aquest partit. Inclús, et diré una cosa, les cases d'apostes...
L'han retirat. La majoria no hi ha apostes d'aquest partit,
d'aquest
el Girona.
Partit. Però serà una festa... Bueno, jo crec que... que el Girona s'enfonsa.
Ha de ser.
A veure, jo crec que sí, i ja és hora. Sí. El Girona porta ja 3 anys...
A més, amb molt mala sort.
3 anys de mala sort, sí, de que mala no ha pujat sort, per sí. mala sort, però sí. per mereixements. L'any passat mateix va fer una temporada fabulosa, va jugar de meravella. El partit amb Osasuna, que vaig estar jo present, va fer molt bon partit, però no va tindre sort, la sort no va estar al seu costat.
Sí.
Quan fa que no teníem un equip català més a la màxima categoria del futbol
Nàstic,
espanyol?
Des del Nàstic.
El Nàstic va ser l'últim.
Nàstic?
Sí, el Nàstic va ser l'últim.
Quan fa d'això?
15 anys ho feia.
Tant?
No.
No, el Nàstic?
Mare
tant no,
meva.
Tant no, tant no.
No passa el temps volant, eh? Jo, el Nàstic fa molts anys ja, que no és a primera. Molts anys.
Però tants, vols dir?
Com costa,
no diria,
eh?
Jo no diria 8 o 9, eh? Sí, no,
si
no diria més.
Si fem un repàs allò, diguem, per comunitats o zones d'Espanya, a Catalunya, ens hem quedat normalment amb el Barça i l'Espanyol,
sí,
i ha costat molt,
esporàdicament,
molt tenir un tercer equip català.
Sí.
Però, en canvi, comunitats com Madrid Andalusia...
Sí.
País Basc
són 8 províncies, és molt més gran,
sí, Andalusia és normal, Andalusia sí. és normal, proporcionalment sí, és normal que tingui més,
sí.
El País Basc és més sorprenent,
sí.
Però a banda de la quantitat també hi ha la qualitat, i jo diria que Catalunya és on sí. es practica
sí.
un nivell de futbol,
però saps el que passa? El problema està...
absorbeix molt el Barça.
Exacte.
I a l'Espanyol en menor mesura, però, sí. però també
tenen
però,
en compte de que el Girona tindrà que lluitar amb el que diu el Jesús contra el Barça i contra l'afició, perquè clar, molta gent del Girona és culer 100%, però viu amb el Girona o amb el Nàstic, però vull dir que li costarà molt, els pressupostos són molt molt diferents. Jo crec que seria un bon punt pel Barcelona, per exemple, cedir jugadors en el Girona si puja a primera, perquè el Girona necessitarà jugadors, té molt poc pressupost, i crec que el Barcelona, tenint jugadors com té, que no sap on col·locar-los, a vegades, perquè juguin, no perquè no siguin, sinó perquè juguin. No sé, ara el cas...
Massip, per exemple.
No, Massip no? És un cas a part.
No necessiten porter el Girona?
El Massip...
Era un bon porteret, eh?
Sí, però li costarà perquè està 3 o 4 anys sense jugar. No. I llavors jo crec que jugadors, no sé, per exemple, a l'Alenyà, per dir alguna cosa, o jugadors així que han estat cedits i que ara no saben on col·locar-los, doncs igual és el punt de rank perquè juguin i afavorir.
Més que l'ajuda que pugui rebre del Barça o així, jo crec que Girona té potencial com a capital, té potencial com perquè es volqui una mica amb l'equip. A nivell empresarial, a nivell d'apoyo, de costat, de fer costat i així.
És un mal moment d'apoyos monetaris per les empreses.
Però entre diversos jo crec que poden fer una bona gestió.
Tenen en compte que per ells per ells el pujar a primera ja els representa una quantitat de milions molt important.
Clar.
O sigui, per exemple, un 60% més d'entrada de cèntims procedents de televisió. I amb el pressupost que tenen, per ells és una bicoca. Però es trobaran que no és el mateix mantindre una plantilla primera que segona.
No, no, evidentment que no, però jo crec que hi ha el potencial al darrere, pot haver-hi el potencial, per fer un equip que, no dic que es consolidi a primera divisió, però sí que aguanti durant un temps, mantindre's i estar allà.
Sí.
Jo crec que té potencial i que s'ho mereix. Sí. A més que la província de Girona no ha tingut mai cap equip a primera divisió.
No, és la primera vegada que pujaràs.
Mai, és la primera vegada de la història.
M'agradaria molt.
Esperem que ho puguin celebrar diumenge.
Jo crec que ho celebraran, jo crec que sí, vull dir...
És que si no anàvem a aquest punt a Còrdoba, aspira't, no sempre que el Getafe guanyi, perquè clar, si el Getafe no guanya ja no fa falta ni que jugui.
Exacte, vull dir que igual perdent inclús pot pujar.
Pot pujar.
Encara queden opcions, però si ho resolen quan abans millor.
Sí, sí.
Només que el Getafe empati ja puja.
Sí. Parlem de l'Espanyol avui,
sí.
Perquè han recuperat un fitxatge, sí. Ja recuperat, dic, Òscar Perarnau, nou director esportiu del Real Club Esportiu Espanyol.
Sí, a mi m'ha sorprès.
I?
No ho sé, perquè va marxar del club, no se sap ben bé per
d'una
què.
D'una manera rara, sí.
No se sap ben bé per què, perquè va marxar, va dir que eren assumptes personals, es va especular de tot, va haver-hi tot tipus d'especulacions, però mai s'ha sabut el per què va marxar i fa un any i poc. No,
sí, l'entrada del xino.
Fa un any. I ara, de cop i volta, torna i torna en ple poder i així. No sé si és que la negociació en el moment aquell exigia unes coses que no li donaven i ara han vist, després d'un any d'experiència, han vist, doncs pues és la persona ideal perquè ningú ens està fent això.
Jo crec que jo penso
que pot anar una mica per aquí, no? Pot anar una mica per aquí. És molt bon element. Jo la referència no el conec personalment, però la referència que tinc d'ell és que és molt bo. És un d'aquests directors tècnics...
Estudiosos.
De bons, de qualitat, i que saben de futbol i que es coneixen jugadors i que coneix
de
tot.
És a l'escola de Monchi?
Bueno.
A veure, no arriba potser al nivell de Monchi, però bueno...
Bueno, no arriba al nivell de Monchi perquè tampoc l'han deixat.
Exacte, amb més rodatge potser pot arribar.
Sí.
Però que és un home que sap de futbol i que coneix el futbol molt bé.
L'avantatge d'aquests, com per Arnau, com el Monchi, és que quan van a fitxar, fitxen per l'Espanyol, fitxen pel Sevilla, no fitxen pel Barcelona, pel Madrid, per l'Atlètic de Madrid. Els
no estic d'acord.
No?
No estic d'acord perquè estan fitxant... Més difícil, perquè ells estan fitxant amb clubs que saben que la seva major font d'ingressos és que els hi surti jugadors bons per poder-los vendre bé.
Sí, però
és,
vull
que
dir...
és una mica la política que ha tingut el Sevilla els últims anys. I el Monchi ha fitxat amb aquesta mentalitat.
Sí, però...
Monchi no ha fitxat un jugador per dir amb el Sevilla aquest ja respondrà.
No,
que surt
d'aquí
aquí al
Sevilla. No m'has entès. O sigui, després d'analitzar els jugadors...
És complicat, el fitxatge que fan.
Després d'analitzar els jugadors, quan tu vas a un equip i dius, vinc de part del Sevilla, és un preu. Si dius, vinc de part del Barcelona, és un altre preu.
Ah, vale, en aquest sentit...
Jo ho dic en aquest sentit. No, no, que és difícil, clar, perquè...
És molt més difícil que fitxar pel Barça, eh?
Fitxar com la portera del Núñez tothom ho sap fer, entens?
I pensa que el Monchi, quan fitxa...
O fitxar com ha fet el Madrid, 61 milions per un xaval de 16 anys, és de bojos.
No, no, evidentment.
És de bojos.
Però el Monchi, quan fitxa, no està fitxant un jugador pel Sevilla perquè doni un rendiment.
No.
Sinó que ja està fitxant, jo crec que està fitxant amb mentalitat, estic fitxant un jugador pel Madrid o pel Barça.
Sí.
O pel Manchester United, Estic fitxant això jo.
I si surt bé, estarà 3 o 4 temporades rendint al 100%.
Jo li trec el rendiment i després li trec el rendiment econòmic.
Sí. I puc tornar a fitxar?
O sigui, que fitxar així no és el mateix que fitxar jo.
És complicat.
Fitxar un títol. És més difícil, És més difícil.
No, jo deia en el sentit de la valorització del jugador.
La valorització, però tampoc ell se'n va buscar un Dybala.
No, però...
Ell va buscar el Dele, que ningú coneix, però que ell està veient que, ostres, aquest tio...
Aquí ho cuidem,
exacte. Està fitxant això, que és més difícil.
El Germinà,
Que
el Barcelona ha fitxat per 16 milions, em penso que és això, doncs ve a ser un fitxatge així. Ja veurem si ve o no ve.
Doncs ara, tenint aquest perfil que comentàveu i tenint allò, la caixa plena, també li serà més fàcil, no?
Sí.
Una altra cosa és que es mantingui aquesta filosofia de fitxar algú que no
jo
té
que
un
sí.
Nom propi allò escandalós, no anar a buscar la gran figura perquè no la necessita, sinó amb la idea de que després li doni un rendiment també econòmic. No?
Jo tinc la sensació de que l'Espanyol està fent les coses molt bé.
Però ara podrà fer les dues
coses. Sí, sí. Jo sempre he sigut poc partidari d'aquests d'aquests que venen els jeques i els xinos i tots aquests que venen els grans empresaris, poc partidari, però aquest sembla que està fent les coses amb molta coherència, eh?
És que tots els que han vingut de xinos i em perdonin, vull dir, ha sigut amb una mentalitat, amb una mentalització de negoci, no com una cosa esportiva a llarg plaç. Llavors aquest,
el de l'Espanyol,
que no me'n recordo mai com es diu,
el
Yang Shen o com es digui,
són difícils de recordar aquests noms.
Jo li dic el Panda, i resulta que és un home que ja fa la seva promoció del seu producte a través de l'Espanyol. Llavors això també implica. I és l'únic que he vist, que, com dius tu, que posa coherència a les seves accions.
Coherència, i s'està apujant amb gent de, que coneix el futbol d'aquí, no es porta...
Sí.
No és com el de València, que va fer jo de dir aquí fem un equip campió d'Europa i ho ha destrossat tot.
Molt bé, senyors, doncs fins aquí arriba la tertúlia d'avui. Que tingueu bon dia, bon cap de setmana i demà força jove.
Força jove.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia.